matí un matí. Amb Maria Antònia Suau.
Bon dia, són les 8 d'aquest divendres, dia 31 d'agost, marcat per la crisi migratòria a Espanya, amb la imatge de milers de persones travessant la frontera entre Ceuta i el Marroc. A l'espera de xifres oficials, es calcula que 10.000 migrants han entrat de manera irregular durant les darreres 24 hores. 16 d'ells han perdut la vida i el govern espanyol ha mobilitzat l'exèrcit per reforçar-ne la seguretat.
Sí, he cruzado por la mañana a las 10:30 más o menos. Bueno, con un grupo, como todo el mundo lo que está pasando ahora.
¿Cómo estás? ¿Cómo estás?
Mal.
¿Cuántas horas llevas en el mar?
Más de cuatro horas.
Avui el president del govern central, Pedro Sánchez, i el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, viatjaran a Ceuta per valorar in situ la situació. Mentrestant, des de les Illes, la presidenta del govern, Marga Proens, l'ha qualificada de molt preocupant i ha reclamat al govern central una resposta urgent per protegir les fronteres. Tot d'un ampliar amb la informació en un dia en què hi ha més notícies destacades. Avui és una jornada d'operació i sortida i tornada de les vacances i això es nota als aeroports de les Illes, que presenten màxima activitat.
Des d'aquest divendres i fins diumenge operaran 5.139 vols, que és un 1% manco que el mateix període de l'any passat. El president d'Aviva, Pedro Fiol, diu que enguany la demanda de viatges per part dels residents s'ha mantingut.
Però el client està molt més sensible en el preu i ha esperat fins en el darrer moment sempre que ha pogut per intentar aconseguir les millors ofertes i també per aquest context geopolític que ha creat certa inestabilitat.
I menys turisme, més vida. Retreu que la Policia Nacional va impedir l'entrada de manifestants, argumentant que s'havia assolit l'aforament a ses voltes, mentre que la festa de l'Atlàntida va acollir 3.200 persones.
Així ho ha denunciat el portaveu de la plataforma, Dani Comas.
Això consideram que és una discriminació i segueix la línia de l'operació de criminalització de la Policia Nacional i els diferents governs.
I les altes temperatures provocaran pèrdues de fins al 40% a les cooperatives agroalimentàries.
Asseguren que les altes temperatures fan davallar la producció, generen estrès tèrmic a les plantes i animals i disparen la necessitat d'aigua.
A les 8:30 en parlarem amb el coordinador d'Unió de Pagesos, amb Joan Gaià, unes altes temperatures que també eleven el risc d'incendi. A Eivissa, Sant Josep de Sa Talaia, està apagat el foc forestal que es va declarar ahir dijous a la zona d'Escòdolà, a prop de l'aeroport de l'illa.
Considerat de gravetat potencial 1 pel risc d'afectació a alguns habitatges dels veïnats de la zona, l'incendi es va declarar devers les 4 de l'hora baixa.
I Espanya s'ha posat fi a l'emergència nacional en rebaixar el nivell de gravetat dels focs de Madrid i d'Àvila, que han devastat prop de 70.000 hectàrees.
El cas més preocupant és el de Zamora, perquè afecta un parc natural i ja ha cremat prop d'11.000 hectàrees.
I pel que fa al temps, dèiem que continuarà elevada aquesta calor durant el cap de setmana. Pedro Roger, bon dia.
Bon dia, així és. De moment avui ja esperam una petita pujada de la temperatura, molt lleu, esperant que avui la màxima giri aproximadament entre els 32 i els 38 graus i fins i tot a punts de l'interior de Mallorca podrien fregar el llindar dels 39. Demà no esperant grans canvis en el termòmetre, serà a partir de diumenge que aquesta pujada de la temperatura es reprengui. D'altra banda, en el cel, avui serà una jornada molt assolellada. Tot el territori, el vent pel seu costat, bufarà en conjunt fluix. Principalment ho farà de xaloc, sí que tindran qualque cop moderat en el sector de les Pitiuses i, per tant, a la costa més exposada d'aquestes podran veure qualque radal de maror. I aquest panorama serà molt semblant al que tindrem al llarg d'aquest dia següents. Tornaran a ser jornades molt assolellades i, això sí, amb una mica de pols en suspensió. Ara mateix tenim a les Pitiuses 25 graus a Santa Eulària i 26 a la Sabina. A Mallorca, 23 graus a Campos, 24 a Andratx i 25 a Alcúdia. I a Menorca, 25 graus a Es Migjorn Gran i 27 a Maó.
Gràcies, Pedro. I en els esports, el Reial Mallorca s'acomiada de l'estada Marbella amb debuts i amb pla de victòries. Xisco Ribas, bon dia.
Bon dia. El conjunt mallorquinista es va imposar per 4-2 ahir a la l'Ittihad en gols de Sergi Darder, Sumaoro, Pablo Torre i Zito Lubumbo. Un partit amistós en què van debutar dos dels fitxatges, Arnau Tenes i Àlex Sala. La propera prova per als de Luis García serà dimecres contra el campió d'Europa, el Paris Saint-Germain. A la primera federació, l'Udivisa continua reforçant la defensa i ha anunciat les incorporacions del lateral esquerre Hugo San i el central Eric Curbelo, i en futbol sala, l'Illes Balears Palma Futsal ha iniciat la pretemporada a la vista posada a la Supercopa.
Ampliarem la informació dels esports a les 8:25. Ara són les 8:05 amb Rafa Andrés, el control tècnic, i en Cristina Abossà, Caterina Bentoni Sastre i Lluís Hernández. Continua.
Informatiu matí. IB3 Ràdio.
S'agreuja la crisi migratòria a Espanya. El flux de persones entrant a Ceuta des del Marroc continua avui a primera hora del matí. Això després que s'hagin elevat a 16 les persones que han perdut la vida intentant arribar a Ceuta. Les darreres 24 hores i a l'espera de les xifres oficials, les fonts policials calculen més de 10.000 entrades irregulars a la ciutat autònoma. Precisament avui el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, i el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, viatgen a Ceuta per valorar in situ la situació. Això quan a nit milers de persones més han intentat travessar Espanya, malgrat la presència dels cossos de seguretat marroquins a la frontera. També l'executiu central ha anunciat el desplegament de les forces armades.
La darrera vegada que l'exèrcit va actuar a Ceuta va ser l'any 2021, quan es va produir una de les crisis migratòries més grans viscudes a Espanya, amb l'arribada de 5.000 persones migrants. Tot i l'ampli dispositiu de seguretat desplegat a la zona, s'han produït a nit incendis d'incidents deguts a brots puntuals de violència. Entre altres, s'ha incendiat un bus. Per fer front a la crisi, la Comissió Europea ha oferit suport i planteja desplegar agents de Frontex. A més, insta el govern marroquí a actuar. Mentrestant, Espanya i el Marroc han acordat l'entrega de les persones que han entrat de manera irregular i que han celebrat així haver travessat la frontera.
Viva Espanya! Viva Espanya!
També han explicat que han estat moltes hores dins l'aigua.
Com estàs? Com estàs?
Muy mal.
¿Cuántas horas llevas en el mar?
Más de 4 horas.
Ja han contat els mitjans de comunicació com ho han fet.
Sí, he cruzado por la mañana a las 10:30 más o menos. Bueno, con un grupo, como todo el mundo lo que está pasando ahora.
Aquesta crisi migratòria també té repercussions a Melilla, on a les 10 del vespre s'ha tancat la frontera de Beniensar després que 400 persones hagin intentat entrar a la ciutat autònoma.
Aquesta situació, aquesta crisi migratòria, ja ha provocat les primeres reaccions polítiques. Qui ha parlat, Cristina?
El president de Ceuta, Juan Jesús Vivas, ha demanat que s'activi l'emergència nacional.
Para garantizar la inviolabilidad de la frontera y la seguridad ciudadana. Vamos a transmitir al conjunto de la ciudadanía serenidad y calma.
Interior, però, ho ha rebutjat perquè diu que la llei no permet activar l'emergència nacional per aquests casos. També n'ha parlat el secretari general del PP, Miguel Tellado, que ha responsabilitzat el govern espanyol del col·lapse que viu Ceuta.
El gobierno de la nación es quien tiene las competencias en inmigración, el gobierno. Y si no está dispuesto a asumirlas, lo que tiene que hacer es dejar paso a otro gobierno de España que sí las asuma. Pero desde luego, si estamos en esta situación, es porque tenemos un gobierno en España que desde luego ha desatendido sus propias responsabilidades en materia de inmigración y ha desatendido el control de las fronteras de España.
Per part seva, el president espanyol Pedro Sánchez ha escrit a la xarxa social X que l'executiu està centrat ara a donar una resposta immediata a la situació i que es preparen les mesures necessàries per recuperar la normalitat.
Això ha estat a nivell estatal, però també han arribat reaccions des d'Itàlia.
Així és, el ministre d'Afers Exteriors, Antonio Tajani, ha publicat a X un missatge en què proposa tancar l'espai Schengen i relaciona aquesta crisi amb la regularització de persones immigrants. A conseqüència d'aquestes paraules, el ministre espanyol, José Manuel Álvarez, ha convocat l'ambaixador italià a Espanya.
I des de les Illes, la presidenta del govern, Marga Proens, ha qualificat aquesta situació de preocupant i ha reclamat a l'executiu central una resposta urgent per protegir les fronteres. Precisament aquesta setmana, el govern alertava de la consolidació de la nova ruta migratòria cap a les Illes. El darrer any i mig han arribat a les Balears 11.000 persones en barca i 880 menors. De fet, el Pla del Consell de Formentera va aprovar ahir instar el govern central a reforçar de manera urgent la seguretat marítima per l'arribada d'aquestes embarcacions.
La iniciativa la va presentar Sa Unió i va tirar endavant i respon a una reivindicació històrica per dotar l'illa dels mateixos recursos que la resta de l'arxipèlag. El ple també va aprovar per unanimitat una proposta del conseller no escrit, Llorenç Córdoba, per reclamar un sistema estable i anticipat de finançament de l'atenció als menors migrants no acompanyats. La iniciativa demana que els recursos es calculin segons el nombre real de menors tutelats i que s'avancin abans que es produeixi la despesa.
El finançament arriba després que la despesa ja s'ha produït. Una situació que ja és estructural, no es pot gestionar amb ajudes negociades cada pocs mesos, i el que necessitem és un sistema estable, suficient, objectivable, periòdic i anticipat.
L'equip de govern recorda que fa mesos que treballen amb el govern balear per aconseguir aquesta reivindicació. Cristina Costa és consellera de Benestar Social.
Realment aquestes aportacions són necessàries. Fer que després entri qui entri, segueixi com segueixi, tinguem un finançament regulat i que en Formentera no quedem a l'aire, per dir-ho així.
Aquest sistema tindria un caràcter compensatori mentre no s'implanti un instrument normatiu de coordinació interinsular que garanteixi una distribució de menors migrants no acompanyats, entre els 4 consells insulars.
8 i 10 minuts.
Els boscs de les Illes Balears són molt més que un paisatge preciós. Són l'entorn de les nostres cases. Són la nostra vida. I són molt inflamables. Un descuit, un petit gest, una imprudència i el foc ho arrasa tot. Evitem els incendis forestals. Ni un foc al bosc. Entre tots protegim la vida. Govern de les Illes Balears.
I avui divendres és dia d'operació sortida i tornada de vacances i això es nota als aeroports de les Balears que tenen màxima activitat. Des d'aquest divendres i fins diumenge operaran més de 5.100 vols, un 1% manco que el mateix període de l'any passat.
Avui passaran pels aeroports de les Illes més de 1.500 connexions, 140 menys que l'any passat. El de Palma és l'aeroport que tindrà més nombre de vols, amb 980, seguit del d'Eivissa amb 437 i Maó amb 170. El dia de més moviment, però, serà demà dissabte, dia 1 d'agost. El president de l'Agrupació Empresarial d'Agències de Viatge, Aviva, Pedro Fiol, explica que els paquets vacacionals amb vols charters ha estat una de les opcions amb més sortida perquè, diu, mantenen uns preus més estables que els vols regulars.
La demanda s'ha mantingut, però el client està molt més sensible en el preu i ha esperat fins en el darrer moment sempre que ha pogut per intentar aconseguir les millors ofertes i també per aquest context geopolític que ha creat certa inestabilitat, sobretot a l'hora de prendre decisions com el fet de triar unes destinacions per anar-nos de vacances.
Per veure de quina manera es nota el moviment dels aeroports, anem en directe al de Palma. A Son Sant Joan hi ha Toni Sastre. Toni, bon dia. Has trobat molta de gent que se'n va de vacances.
Idò, així és, perquè és hora punta aquí a l'aeroport de Son Sant Joan, a la terminal de sortides, i és que no atura d'arribar gent que torna cap a casa seva o que parteix cap a les seves destinacions de viatge, i és que els taulells d'embarcament van plens. La majoria dels passatgers duen un parell de maletes, un sinònim, per tant, que han estat un bon grapat de dies de vacances aquí a l'illa. Hem vist també a molts d'infants que viatgen amb les seves famílies, alguns ploren, fan algun badall i d'altres simplement dibuixen un somriure perquè tornen a casa seva o per l'experiència de viatjar. Precisament amb infants viatja aquesta turista alemanya que ens deia això.
Mallorca, it's not so far from
Mallorca,
Germany.
No estan fora d'Alemanya, diu. És un bon lloc pels infants, som una gran família i ens agrada el sol i la platja.
And yeah, we love the sea and the sun.
I've never been to Spain before.
Aquest altre turista ens comentava que mai havia estat a Espanya i ens comentava que Mallorca és molt bonica per visitar. També hem pogut parlar amb dues passatgeres que retornen al seu poble per viure records d'infantesa.
És un viatge familiar, en part, perquè anàvem al poble. Tenim els predins que eren d'un poble de Jaén i anàvem al poble 15 dies. Bueno, qualcú un poquet menys. Sí.
Anem a les festes. Aprofita aquest temps i passar-lo bé un poquet amb la família que encara tenim allà i recordar quan érem petites que ens duien els nostres pares i ara anem nosaltres, per gust.
Ja heu sentit, aquesta és la imatge, els testimonis, les històries que hi ha darrere de cada passatger en un aeroport de Palma ple de gent, en plena operació sortida.
Gràcies, Toni. És la imatge, per tant, dels aeroports en el dia en què comença l'operació sortida, ja del mes d'agost. Mentrestant, els hotelers valoren positivament la temporada, expliquen, però, que s'han incrementat les reserves de darrera hora i que els clients comparen més i controlen amb més atenció la despesa que fan.
La vicepresidenta executiva de la Federació Hotelera de Mallorca, Maria José Aguiló assegura que l'augment general del cost de la vida condiciona les decisions que prenen els clients. Diu que els hàbits de viatge i de consum han canviat en els darrers anys, especialment després de la pandèmia.
En esta temporada estamos viendo un desarrollo bastante similar al 2025, con una evolución estable, comportamientos diferentes según los productos y zonas y mercados. El británico sigue teniendo una presencia destacada, el alemán sigue siendo nuestro principal mercado y el que mejor nos ayuda a mantener actividad a lo largo de todo el año.
Els hotelers expliquen també que s'aprecia una diversificació més elevada. Exposen que els mercats francès, nacional, suís, nòrdic i l'italià guanyen presència en diverses zones de l'illa, mentre a Palma destaquen els perfils de visitants americans i canadencs.
I tot mentre coagen encara les derivades de les càrregues policials a la manifestació contra la massificació turística de fa 5 dies a Palma. Ara, menys turisme, més vida. Retreu que la Policia Nacional va impedir l'entrada de manifestants argumentant que s'havia assolit l'aforament, mentre que només 3 dies després, a la festa de l'Atlàntida Film Fest, el recinte de Ses Voltes va acollir 3.200 persones.
De fet, així ho ha denunciat en declaracions aquí a la ràdio pública IB3 el portaveu de la plataforma, Dani Comas, critica el canvi de criteri i que en el cas de l'Atlàntida no es restringís finalment l'accés.
Ahir vàrem veure com pel Festival de Cine se varen permetre fins a 3.500 assistents a Ses Voltes, mentre que diumenge per la manifestació només se'n varen permetre 500. Això consideram que és una discriminació i segueix la línia de l'operació de criminalització de la Policia Nacional i els diferents governs.
És per això que ara mateix reclamen explicacions a les administracions sobre els criteris aplicats en cadascun dels dos esdeveniments. Insisteixen que la seva denúncia no és contra el festival, sinó que demanen el mateix tracte per a totes les concentracions. Han tornat a sol·licitar la dimissió del delegat del govern.
I seguim exigint la dimissió del delegat de govern i explicacions per part dels caps de la Policia Nacional i de tots els que van estar implicats dins d'aquell operatiu.
I davant les peticions de dimissió d'Alfonso Rodríguez ahir cap vespre, l'Ajuntament de Palma n'aprovava una moció igual que va fer dimecres el Consell. De moment, el delegat guarda silenci, això malgrat el suport rebut pel president espanyol, per Pedro Sánchez.
Més per Mallorca, partit que precisament promou les mocions de reclam de dimissió, demana ara la suspensió cautelar dels agents implicats justament en les càrregues policials del 26J. D'altra banda, la diputada socialista Mercedes Garrido ha reiterat el suport del partit i també de l'executiu central al seu company de files. Recorda que les actuacions de la policia són ordenades sempre per als comandaments del cos, en cap cas pel delegat.
Les ordres amb un operatiu d'aquest tipus surten directament dels mandos policials d'aquest operatiu, dels mandos que estan dirigint aquest operatiu en aquest moment. En cap moment, mai, surten, ni han sortit, ni amb aquesta manifestació, ni amb altres, de la delegació del govern o del propi delegat del govern.
Tot i aquestes explicacions, la vicepresidenta segona i consellera de Presidència del Govern, Antònia Maria Estarelles, ha considerat que encara no s'ha confirmat qui va donar l'ordre de carregar contra els manifestants i ha demanat alhora que s'arribi al fons de la investigació.
Demanar que s'estallesquin els fets i a veure que si s'ha hagut més força pues que s'agafin les mesures perquè aquests fets no se tornin a repetir.
Tot això mentre Més per Mallorca reclama centrar-se en el debat turístic, un reclam que, segons el coordinador general, Lluïsa Pesteguia, la societat va fer clarament diumenge i insta, per tant, la presidenta del govern a respondre a mesures, diu, avui mateix, l'ecosobirinista.
Si no és capaç d'entendre que les 70.000 persones que sortien a Palma l'estaven interpel·lant directament, és que no només té una incapacitat d'escoltar la ciutadania, sinó que, a més, no en té cap tipus de voluntat, perquè el clam va ser claríssim.
I Més també proposa que el decret inclogui l'impost de cotxes de lloguer, la limitació de l'entrada de vehicles a l'illa, l'increment de l'impost de turisme sostenible i també l'eliminació de places turístiques, entre d'altres.
I parlant d'aquesta limitació d'entrada de vehicles, a Mallorca s'ha fet una nova passa. Les principals navilieres que operen a l'illa Baleària, Transmet, GNV Espanya, lliuraran durant 2 anys dades al Consell per saber quants vehicles entren, surten o bé romanen a l'illa. Una vegada es disposi d'aquestes dades reals i contrastades, es concretarà la limitació d'entrada de l'any que ve a la futura llei. Les navilieres reconeixen, Olivia Navarro, que la situació actual a l'illa genera malestar.
Sí, així és, malestar tant entre els residents com entre els visitants. És necessària, diuen, una solució de bon de veres. Són Miguel Pardo, delegat d'Assumptes Institucionals de Transmet, i Adolfo Autor, president de Baleària.
Somos muy conscientes de la sensación de saturación que hay, pero creemos que cualquier medida que no resuelva el problema no va a ser más que una cortina de humo.
Ja ho ha manifestat la nostra disposició a col·laborar i este conveni és un exemple per a poder prendre les mesures necessàries per a aconseguir aturar este malestar general que hi ha entre residents en les illes i també entre els mateixos turistes.
Des de GNV Espanya, igual que la resta, total col·laboració, però també una advertència al servei. No s'ha de veure afectat. Mateo de Candia n'és el delegat de la Naviliera Espanya.
Es importante que se encuentre el equilibrio de forma que esto no afecte a un servicio que efectivamente las navieras están ofreciendo desde hace siempre.
Les dades que es demanen són el nombre total de vehicles que entren a Mallorca, els que surten i la diferència neta diària, classificats en turismes, motocicletes i caravanes des de l'any 2024. A més, s'haurà de diferenciar entre vehicles que són de residents i els que no. El darrer estudi de càrrega, desenvolupat l'any 2024, va quantificar devers 400.000 vehicles, el doble del que havia entrat a l'illa 6 anys abans. El president del Consell, Llorenç Galmés, ha destacat la importància de tenir dades actualitzades al moment de prendre decisions.
Neix del diàleg i del consens en tots els agents implicats amb aquesta regulació. Amb aquest conveni, les navieres també aportaran una informació clau. Us permetrà prendre les millors decisions en base a millorar la qualitat de vida de tots els mallorquins.
La norma podria ser esmenada al Parlament per permetre que els residents de les Balears puguin desplaçar-se entre illes sense haver d'al·legar motius mèdics o laborals, tal com estableix l'actual esborrany.
I quasi el 80% de les famílies de les Balears han escollit el català a quart curs d'educació infantil.
Sí, perquè les dades facilitades per la Conselleria d'Educació pel curs que ve mostren que només un 20% dels matriculats a centres públics tenen el castellà com a llengua de primer ensenyament a quart curs d'educació infantil. Per illes, les famílies de Menorca són les que més han optat pel català, seguides de les de Mallorca, Formentera i Eivissa.
I avui, en un dia que les altes temperatures disparen al nivell màxim de perill per incendi forestal que torna a ser extrem a gairebé la meitat del territori de les Balears, vos expliquen que a Eivissa, Sant Josep de Sa Talaia, s'ha pogut apagar el foc forestal declarat aquest dijous a la zona d'Escodolà, a prop de l'aeroport de l'illa.
Inicialment, però, va ser declarat de gravetat potencial 1 pel risc d'afectació d'alguns habitatges dels veïnats de la zona. L'incendi agrícola que ha cremat 1 hectàrea es va declarar cap a les 4 del capvespre en un terreny que és propietat d'ENA, però que es troba ja fora de les instal·lacions de l'aeroport. La ràpida actuació dels mitjans aeris i terrestres, dels bombers d'Eivissa, de l'Ibanat, de Protecció Civil, ha aconseguit contenir les flames. El caporal dels bombers d'Eivissa és David Mauri.
Conforme hemos llegado aquí, la verdad es que estaba bastante desarrollado el incendio, ha corrido muy rápido por el tema del viento y todo el tema de la masa forestal, que estaba completamente seca, y bueno, ha corrido rapidísimo.
El vent i la sequedat d'aquesta finca agrícola han fet que les flames evolucionessin ràpidament fins a amenaçar alguns habitatges del barri de Campalleu. De fet, el foc ha afectat la tanca exterior de 2 cases annexes al terreny que s'ha cremat. Daniel Asensio és un dels veïns.
Yo he salido de trabajar porque mi hermano es el que ha estado aquí, ha visto el fuego que se estaba propagando en una pequeña dimensión del terreno. Nosotros nos hemos alarmado tanto y de un momento a otro ya se ha esparcido con el viento. Ha empezado de todo.
Les temperatures extremes també continuen alimentant els grans incendis a diferents punts de la península en un escenari 6 vegades pitjor que el de l'any passat. Ara bé, els equips d'extinció han aconseguit rebaixar el nivell de gravetat dels focs de Madrid i d'Àvila, que han devastat prop de 70.000 hectàrees i posa fi a l'emergència nacional. El cas més preocupant és el de Zamora, perquè afecta un parc natural i ja ha cremat prop d'11.000 hectàrees.
Sí, de fet, encara n'hi ha diversos d'actius, especialment, com dèiem, a les províncies de Zamora, també de Castelló. El president del govern espanyol, Pedro Pedro Sánchez ha rebaixat la gravetat de nivell 3 a nivell 2. Això implica que la gestió d'aquests sinistres torna a estar una altra vegada en mans de les comunitats autònomes i ha permès que milers de desallotjats hagin pogut retornar a casa.
La emergència continua. Desescalamos a nivel operativo 2, pero en todo caso vamos a continuar alertas y por tanto vamos a continuar pendientes de la evolución del mismo y esa es la tranquilidad que quiero darles a los vecinos y vecinas tanto de Ávila como de la Comunidad de Madrid de las zonas afectadas.
El que fa a l'incendi de Zamora, l'epicentre de l'emergència és el municipi de Fermoselle. De fet, el president de Castella i Lleó confirma que el foc es va originar per una imprudència.
Informatiu Matí. Esports.
I hem arribat a les 8:25, encetat amb els esports. El Reial Mallorca ha tornat a l'estada de pretemporada a Marbella després de completar una concentració ampla de victòries. Xisco Ribas, bon dia.
Bon dia. El conjunt mallorquinista va vèncer ahir l'Al-Ittihad per 4-2 en gols de Sergi Darder Sumaoro, Pablo Torre i Zito Lubumbo. L'equip de Luis García s'ha imposat els dos amistosos disputats a terres andaluses i continua acumulant bones sensacions de cara a l'inici de la temporada. Abans de posar rumb a Mallorca, el director de futbol del club, Pablo Ortiz, va fer balanç de la feina feta durant aquests dies.
Bueno, yo creo que son partidos de pretemporada. Es importante ganar para tener ya una mentalidad positiva y ganadora, pero sobre todo yo creo que lo mejor, lo que más llama la atención, pues es que lo que vas trabajando en el día a día pues se va viendo en el terreno de juego. Estamos intentando pues jugar con nuestra idea, siendo protagonistas en el juego y pues los jugadores están asimilando muy bien.
Ortiz assegura també que la plantilla encara no està tancada.
Bé, en línies generals, algun jugador més arribarà. Estem en ple mercat, estem tractant de fer una plantilla competitiva, volem tindre un bon equip i alguns jugadors doncs, potser que arriben i uns altres eixiran.
El director de futbol s'ha mostrat optimista parlant de la situació de Jan Virgili i diu que el jugador està feliç al Mallorca.
Yo creo que Jan está feliz aquí. Yo creo que, como decía el míster, ¿no? Pues, tener un año completo siendo importante, pues yo creo que para su progresión y su formación va a ser bueno. Y él está feliz aquí. Entonces nosotros, de momento, es un jugador del Mallorca, contamos con él y esperamos tenerlo con nosotros.
La próxima prueba desde Luis García será el dimecres vinent, el trofeu Ciutat de Palma contra el Paris Saint-Germain, un partit que podreu viure aquí en directe a IB3 Ràdio. A la primera federació, l'UDI Eivissa ha realitzat dues incorporacions en defensa. D'una banda, el central Eric Curbelo, de 32 anys, que arriba procedent de l'Sporting de Gijón. El defensa té una àmplia experiència a segona divisió i firma per una temporada més una d'opcional. I d'altra banda, l'UDI Eivissa també ha fitxat el lateral esquerre Hugo San, de 20 anys, procedent del Valladolid. A la segona federació, l'Atleti Balears continua presentant les noves cares de la plantilla. Ahir va ser el torn del mallorquí Martí Palleres, empassat al Poblense, i del migcampista Pablo Hernández, que arriba de l'UCAM Múrcia, de la mateixa categoria. Els escoltam a tots dos durant la seva presentació.
Molt bé, jo estic molt il·lusionat. Sé que és un puesto que és per pujar. Realment és l'objectiu que tenim i és per el que farem feina i jo estic amb moltes ganes d'aquesta temporada. Estic segur que serà bona.
Con muchas ganas, la verdad. Al final llego a un buen club, un club donde quiere estar a lo alto de la tabla y bueno, pues con muchas ganas e ilusión.
I la penya esportiva de la mateixa categoria inicial la pretemporada sota les ordres de Ramiro González, però ho ha fet amb pocs efectius. Escoltàvem el tècnic.
Como habéis visto, somos pocos, somos 14 más los tres porteros. Y bueno, pues al final la peña y la isla nos tenemos que amoldar un poco a cómo va el mercado, ¿no? O sea, al final traer un jugador aquí lleva ciertos condicionantes, que es que no tenga pareja, que no tenga hijos, que sabemos la situación de Baleares a nivel de piso, entonces nosotros estamos a segunda jugada en el mercado.
En futbol sala, el Palma Futsal ha iniciat la pretemporada, la primera sessió d'entrenament al poliesportiu Toni Pissà, mentre continuen les obres al Palau de Somo. L'entrenador Antonio Vadillo ha destacat la qualitat dels nous fitxatges i el fet d'haver pogut mantenir bona part del bloc de la temporada passada. L'objectiu, ha assegurat, és tornar a competir al màxim nivell i recuperar la presència a Europa.
D'empezar a
hacer equipo, ¿no? Que es lo que yo siempre digo en las pretemporadas. Creo que lo más importante y es el principal objetivo es hacernos equipo, hacernos fuerte, hacernos familia y a partir de ahí pues crecer y prepararnos bien para la competición que nos viene.
El Palma també ha oficialitzat el traspàs del pivot brasiler Bruno Gómez a l'Anderlecht. I acabam amb un darrer apunt en pàdel perquè la menorquina Gemma Triay i la seva companya, l'argentina Delphi Brea, han avançat als quarts de final del torneig de Pretòria a Sud-àfrica després de superar per un doble 6-3 a Núria Rodríguez i Júlia Del Pozo.
Escoltau l'informatiu matí. IB3 Ràdio.
I són ara les 8:30 repassant quines seran les claus d'aquest divendres. El flux de persones entrant a Ceuta des del Marroc continua. Avui a primera hora del matí, des d'ahir, al Manco, 16 persones han perdut la vida intentant arribar a la vorera.
El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, i el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, viatjaran avui a Ceuta per valorar in situ la situació i seguir en primera persona la crisi migratòria.
I avui comença l'operació sortida i arribada de vacances.
Des d'avui i fins diumenge, els aeroports de les illes operaran més de 5.100 vols. Aquest divendres estan programades més de 1.500 connexions, que són 140 menys que el 2025.
I a les 8:45 ampliarem les notícies de proximitat a les edicions insulars de l'informatiu matí a Eivissa, Sant Josep de Sa Talaia. Està apagat el foc forestal declarat aquest dijous a la zona d'Escodolà, a prop de l'aeroport de l'illa. Carmen Cires, bon dia.
Bon dia. Un foc ha estat considerat de gravetat potencial 1 per risc d'afectació a alguns habitatges dels veïns de la zona. L'incendi es va declarar a prop de la 4 de la tarda.
I Menorca posa en marxa una actuació de prevenció d'incendis forestals sense precedents. Exel Camarasa, bon dia.
Bon dia. El Consell invertirà a prop de 2,9 milions d'euros. Les primeres feines ja han començat a l'aeròdrom de Mahó. Les actuacions inclouen la creació i el manteniment de franges de fins a 30 metres entre les zones urbanes i forestals, així com treballs en camins, tallafocs i punts d'aigua. És el primer cop que tot això es fa en una actuació coordinada a nivell insular.
I els serveis de tren i de metro dels serveis ferroviaris de Mallorca que reduiran les seves freqüències durant el mes d'agost. Guillermo Ortego, bon dia.
Bon dia. Passarà a haver-hi un tren cada mitja hora i no cada 10 o 20 minuts, com la resta de l'any. El motiu són les obres de Sonrolant, unes millores necessàries, segons el govern, per l'augment del nombre de passatgers, l'increment de les freqüències i la incorporació de nous trens que fan necessari adaptar i ampliar els tallers i les vies de la barriada.
I ara parlant del sector primari. Avui que entram en un altre episodi de calor extrema, ja són 4 onades en el que duim d'estiu amb avisos per temperatures altes. Fa setmanes que els pagesos alerten dels efectes de la calorada en els conreus i en les explotacions ramaderes de les Balears. Unes condicions adverses que posa a prova la resistència de Fora Vila. De fet, ja s'han reportat la mort d'animals, de com les conseqüències i de com impacten les altes temperatures al sector primari. En parlam ara amb Joan Gaià, que és el coordinador d'Unió de Pagesos. Bon dia.
Bon dia.
Que és el primer que nota un pagès quan arriben temperatures que freguen o que superen els 40 graus durant molt de dies seguits?
Bé, depèn de l'activitat principal del pagès. Podem anar des de la gent que té animals amb intensiu, que les truges o les vaques d'alta producció pues, tenen un estrès tèrmic molt important, a la gent que fa cultius com d'horta, que el sol els pot cremar abans d'hora, precisament per la radiació, però perquè els vespres tampoc baixen de temperatura. La gent que té gerraves, les gerraves ja són en terra, quan sempre s'havien començat a Covid dins el mes d'agost. La vinya, hi ha gent que ja ha començat a vermar, quan històricament vermàvem en el setembre. Per tant, depenent del sector, tothom té qualque cosa d'aquestes.
Mm-hmm. Heu quantificat una baixada en la producció dels conreus de temporada?
En la vinya, per exemple, és un bunt que se nota molt, la davallada de producció, i, a més, en el cas de la vinya, precisament, té un hàndicap afegit, que és que aquestes altes temperatures fa que el raïm produeixi un vi amb un elevat grau alcohòlic i el mercat, precisament, demanda que ha de davallar de vins amb menys alcohol. Per tant, ja no és que produeixi menys, sinó que, a més, produïm una cosa que a nivell de mercat no és el més demandat.
I això, senyor Gaià, afecta també els preus?
Bueno, enguany, per exemple, en temes d'hortalissa, el que ha passat és que l'excés de calor ha adelantat la coïta de coses que s'havien de covir un poc més endavant, les coses que estaven programades a final d'agost, n'hi ha que ja s'han començat a covir, n'hi ha que s'han començat a covir dins les primeres setmanes d'agost, i, per tant, afecta perquè hi ha molt de gènere i val poc ara mateix, i a final d'agost, que és quan n'hi hauria menys, aquestes previsions no hauran funcionat i el preu serà un poc més elevat perquè n'hi haurà menys en el mercat.
Mm-hmm. Vostè ja en parlava una mica, una anterior resposta per al sector porcí de Mallorca alertat, a més amb dades d'un augment de la mortalitat del bestiar. Segons la PIMEM, durant el mes de juny, les explotacions varen registrar un 6% més de morts d'animals que en el mateix període de l'any anterior. És un fet excepcional o cada estiu és més habitual?
Malauradament, ja d'estiu és més habitual, però això té sobretot un efecte de muntats animals d'alta producció. Per exemple, els animals amb extensiu viuen d'una altra manera aquestes coses, perquè tenen una sèrie de recursos que no tenen els animals que estan tancats. Això també passa, per exemple, en les vaques de producció lletera. Val? Jo crec que el canvi climàtic ens ha de dur a millorar la manera que tenim de manejar les coses, però hi ha coses que històricament els havíem deixat de banda per poc productives, el xat d'esport és paradigmàtic, però resulta que té altres avantatges i també els hem de posar en valor perquè ens poden ajudar a prendre decisions, una, més bones a nivell empresarial i, sobretot, la més important, a nivell de benestar animal, també.
Mm-hmm. La manca d'aigua, l'estrès hídric que també pateixen les Balears, és un problema també per a vosaltres? Què suposa?
Clar, allà tothom té l'imatge dins del cap d'aquella Mallorca de l'hivern en sols amb les florits. Això és una cosa que ha desaparegut. Jo som de la part de Manacor i a Manacor no existeixen plantacions de ametllers en setià, perquè és impossible. Dos factors. Una, la falta d'aigua durant tot l'any, o tres factors, la falta d'aigua, l'excés de calor en l'estiu, però també la falta de fred en l'hivern. I clar, desdibuixa el nostre paisatge i hem de fer coses per adaptar-nos. L'aigua és l'eix central de tot això. I el que no pot ser, i passa a les Illes Balears, que és com una zona que utilitzem molta d'aigua, però no la reciclem així com toca. Perquè la major part de l'aigua que se recicla, que se reutilitza a través de les estacions depuradores, acaba a la mà. Per tant, s'ha de fer millor perquè tota aquesta aigua se pugui utilitzar per l'agricultura.
Mm-hmm. Senyor Gaià, vostè també han parlat d'una altra amenaça per als pagesos, que és l'abandonament del camp. Hi ha falta real de relleu generacional a les illes?
Clar, tenim un problema de consum. Això, aquí hem de fer mea culpa per la part que mos toca, però socialment també n'hi ha un de mea culpa, no? Vull dir, si no hi ha consum de producte local, econòmicament, els negocis no són viables, per tant, no poden ser atractius. I això és un drama, perquè hem de menester pagesos. Ara que hi ha hagut tots aquests episodis d'incendis, les Illes Balears són una zona que suporten una pressió turística molt forta, i els pagesos són els únics que gestionen el territori. Si els pagesos deixen de conrear el territori, en pocs anys, això serà un polvorí, perquè se convertirà en una marina o en bosc mediterrani, que són ecosistemes que són molt susceptibles a prendre la foc. Per tant, l'activitat agrària en si, a part de produir aliments, gestiona el territori. I això ho hem de posar en valor d'una vegada per totes, perquè socialment tots en depenem d'això. No podem viure en un lloc que se pegui foc ja d'estiu de forma salvatge. Això ho vàrem veure fa uns anys a Grècia, per exemple. Mm-hmm. S'ha d'evitar tot a costa. I crec que, ho he dit sempre, el sector primari, els pagesos, són el braç armat de la societat per lluitar contra això.
Mm-hmm. De fet, el Govern i Unió de Pagesos de Mallorca ho coneixíem, aquest projecte, aquesta setmana projecten la primera promoció d'habitatge públic destinat a joves agricultors. Quin tant per cent dels pagesos de les illes són precisament joves agricultors?
No sé la dada exacta. Són menys dels que nosaltres m'agradaria i aquesta promoció precisament intenta poder facilitar l'accés a la vivenda d'algun d'aquests joves, però també és cert que si això no és possible, en el sentit de que no hi hagi aquest jove que ho demandi, qualsevol jove hi podrà accedir en aquests habitatges, d'acord? Nosaltres hem cedit l'edifici a l'Irbavi, perquè trobàvem que trobàvem, no, era territori moralment inacceptable que l'Unió de Pagesos posés això en el mercat immobiliari. De fet, havíem tingut ofertes molt interessants d'immobiliaris i de i d'empreses de fora, i no mos interessava. L'Unió de Pagesos no vol vendre Mallorca en el millor postor. L'Unió de Pagesos vol intentar estar en el servei de mallorquins i mallorquines. I per això han posat aquest edifici a disposició de l'IPADI.
Uh-huh. I d'haver volgut parlar d'aquesta iniciativa, però sobretot de les conseqüències que té la calor extrema que pateix tot Espanya, que pateixen també les illes aquest estiu per als pagesos. Joan Gaià, coordinador d'Unió de Pagesos, gràcies per haver estat amb nosaltres.
Gràcies a vosaltres. Bon dia.
I ara continuem parlant precisament de la pagesia i de les vinyes de les illes que suporten, com dèiem, de cada vegada unes temperatures més extremes a l'estiu. És una situació que afecta i molt la producció del raïm i que fa avançar d'ençà de fa uns anys enrere les varames. Per saber de primera mà els possibles canvis en els cultius vinícoles, el nostre company Lluís Hernández es troba al celler Miquel Oliver de Petra. Bon dia, Lluís. Com afronten els productors aquestes afectacions?
Bon dia. I d'on aquesta explotació vinícola, on ara mateix ens trobam envoltats de ceps, que ja podem veure com el raïm està llest per la seva collita, l'enòloga i propietària Pilar Oliver ens ha explicat en una entrevista a l'Informatiu Matí que afronten aquest avançament de la varama amb més inversió en els canvis dels sistemes de conducció del cultiu vinícola. És a dir, saber com es comporten i com lluiten amb un mateix sòl i una mateixa varietat els emparrats col·locats de manera diferent i així poder extreure quina posició és més rendible a les cada vegada temperatures més altes.
El temps fa més via canviar que nosaltres obtenir resultats, de manera que necessitem encara més anys de seguir amb aquest projecte, però bueno, ho farem i de fet hi estem treballant d'aquesta manera, però ja sí que és vera que començam a veure coses com pot ser, diguem, aquest sistema de sombrejat de raïms, que ajuda moltíssim també a refrescar raïm que és el que cercam, aquest sistema també d'allunyar una miqueta raïm de sa calentor del sol, que aquí que fem feina amb aquest call vermell, que és la millor terra per vinya, també l'hem d'allunyar.
Oliver també ha confirmat altres factors que han canviat el procés productiu, com és la demanda diferent dels consumidors. A més, tot i el canvi climàtic, les varietats locals encara responen millor a les fortes temperatures de l'estiu.
I després d'aquest canvi de consum que estem notant d'aquests vins doncs, més lleugers, amb més baixes graduacions, més afruitats, més fàcils de beure, que això fa també que no posem, diguem que no posem en els mercats productes o vins de 14 graus, perquè això ja no, la gent ja no ho cerca, en canvi cerca aquella frescura amb aquells 11-12 com a màxim. Tot això doncs, fa que una varama, i especialment la d'enguany, faci que s'adelanti especialment.
I la varama del celler Miquel Oliver aquí a Petra s'iniciarà aquest mateix cap de setmana, com també altres cellers, tots ells dins la xarxa de denominació d'origen Pla i Llevant, que engloba fins a 12 cellers i 85 vinicultors.
Gràcies, Lluís. Són ara les 8:42. Repassem altres qüestions destacades de l'actualitat estatal internacional. El jutge de l'Audiència Nacional, José Luis Calama, ha rebutjat suspendre la investigació d'Hisenda a l'expresident José Luis Rodríguez Zapatero i a la seva família pel cas Plus Ultra.
El magistrat denega, per tant, la petició de Zapatero, la qual dona suport a la mateixa agència tributària que demanava, recordem-ho, frenar la inspecció dels anys 2021-2024 per un xoc amb la causa penal oberta sobre unes joies de la seva oficina. El jutge, per tant, avala la Fiscalia Anticorrupció, recorda que la via administrativa ha de continuar i ordena a Hisenda que avisi al jutjat si detecta qualsevol indici de delicte fiscal.
I ofensiva del PSOE i de Més Madrid contra la presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, per la compra d'un àtic de luxe a Chambéry, que, segons afirma, emprarà com a oficina provisional mentre duri la reforma del seu despatx. Els partits de l'oposició han mogut fitxa de manera urgent per exigir que es reveli el cost real d'aquesta operació que qualifiquen d'inexplicable i d'opaca.
Tant el PSOE com Més Madrid han demanat l'expedient de compra de l'habitatge, mentre que el govern d'Ayuso ha anunciat que vendrà a l'àtic de Chambéry i que donarà, per tant, els doblers als afectats pels incendis de Madrid. Són el ministre Óscar López i el popular Miguel Tellado.
Si la senyora Ayuso ha decidido tener una residencia oficial, que lo diga. Y que siga los trámites oportunos y que la apruebe. Y que todos los madrileños y madrileñas sepan que ha decidido tener una residencia oficial. En su caso, una no, dos. Una para el invierno, un ático en Chambéry de lujo, y una para el verano en Rascafría.
Desde la Comunidad de Madrid han dado las explicaciones que han entendido, ¿no? Se trata de una obra integral en la sede de la Presidencia del Gobierno Autonómico. Tiene todo el sentido que durante un tiempo provisional se habilite un lugar. Eso es lo que se ha explicado y nosotros nos atenemos a esas explicaciones, ¿no?
I Donald Trump anuncia un acord històric per al desarmament de Hamas sense confirmació de moment d'Israel ni de la milícia palestina.
El president dels Estats Units ha assegurat a les xarxes socials que la Junta de Pau per a Gaza ha aconseguit un pacte per aconseguir el desarmament total de Hamas. Segons Trump, el pacte permetrà que Gaza sigui governada per un nou executiu palestí que col·labori amb la Junta de Pau. També ha assenyalat que aquesta fita forma part del seu pla de 20 punts i que es desenvoluparà en diverses fases curiosament estructurades. Diu, a mesura que avanci el desarmament, les forces israelianes es retiraran de forma progressiva.
8:45 minuts. Continua la informació.
Tres Ràdio, informatiu matí. Edició Mallorca, Guillermo Ortega.
Són les 8:45 minuts. Bon dia. Els serveis de tren i metro dels serveis ferroviaris de Mallorca reduiran les seves freqüències. Durant el mes d'agost passarà a haver-hi un tren cada mitja hora i no cada 10 o 20 minuts com la resta de l'any. El motiu són les obres de Son Roland. Tot d'una ampliem aquesta i altres informacions. Abans, però, volem saber com en circula aquesta hora per les carreteres de l'illa. Per això connectam amb la Direcció General de Trànsit. José Romero, bon dia.
Bon dia. En aquest moment trobem tràfic bastant fluït a la major part de carreteres de Mallorca. L'únic que podem trobar és tràfic lent de l'incorporació de la via cintures de la carretera de Soia i també l'incorporació de la via cintures de la carretera d'Inca. A la resta de carreteres trobarà un tràfic fluid i sense incidències. Ens preparàrem. Molt bon dia.
Gràcies, José. En Joan Jiménez, del Control Tècnic. Fem una aturada per la publicitat i continuem.
L'actualitat de Mallorca a l'informatiu matí. Serveis informatius d'IV3 Ràdio. Per viure a Mallorca només hi ha una regla. Jo per tu, tu per mi. Jo per tu fonc la muntanya amb la mà. Faig que el temps s'aturi i et faig un lloc a taula. I tu em cuides a mi i a qui viu aquí. Jo per tu, tu per mi. Amb la col·laboració de la Fundació Turisme responsable de Mallorca del Consell de Mallorca. Illes Balears Sostenibles. Govern de les Illes Balears.
Quan fa molta calor, és un perill per a la salut. Per això és important prendre mesures. Evita l'activitat física durant les hores de màxima insolació. Cobreix-te el cap, beu molta d'aigua i posa't sempre protecció solar. La calor pot ser mortal. La prevenció és vital. Som Prevenció en Salut. Govern de les Illes Balears.
Per viure a Mallorca només hi ha una regla. Jo per tu, tu per mi. Jo per tu fonc la muntanya amb la mà. Faig que el temps s'aturi i et faig un lloc a taula. I tu em cuides a mi i a qui viu aquí. Jo per tu, tu per mi. Amb la col·laboració de la Fundació Turisme responsable de Mallorca del Consell de Mallorca. Illes Balears Sostenibles. Govern de les Illes Balears. Escoltau la informació més pròxima a IV3 Ràdio.
Ho dèiem al començament, els serveis de tren i metro dels serveis ferroviaris de Mallorca reduiran les seves freqüències. Durant el mes d'agost passarà a haver-hi un tren cada mitja hora i no cada 10 o 20 minuts com la resta de l'any. Juan Luis Marcos, bon dia.
Bon dia. El conseller de Mobilitat, José Luis Mateu, ha justificat aquesta decisió per les obres de Son Roland. Unes obres necessàries, ha dit, per l'augment del nombre de passatgers, també per l'increment de les freqüències i la incorporació de nous trens que fa necessari adaptar i ampliar els tallers i les vies de la barriada, com explica Mateu.
Por lo tanto, en última instancia, insistimos, con esta mejora de los talleres, mejora el mantenimiento, mejoramos en tiempo y lo que permitirá es un mantenimiento mucho más eficiente del material móvil y, en última instancia, ¿en qué va a revertir? En un mejor servicio para los ciudadanos.
A motiu d'aquestes obres i coincidint amb el període de menor demanda de viatgers, segons ha explicat el conseller, el servei adaptarà els horaris durant el mes d'agost que es podran consultar al web del TIP i de Serveis Ferroviaris de Mallorca.
La razón es que durante el mes de agosto, siendo conscientes de que el tren, fundamentalmente, quien más utiliza los servicios de SFM son nuestros residentes, es el momento en el que se produce una mayor reducción de ese uso por parte de los usuarios del tren.
Les obres suposaran la circulació per via única entre les estacions de Sant Fuster i el polígon de Marratxí, i la previsió és que acabi durant el primer trimestre de 2027.
Mentrestant, després de més de mig any d'obres, ja han acabat les tasques de millora de la primera fase de remodelació del bulevard de Peguera. L'objectiu d'aquesta intervenció és millorar un dels principals enclavaments turístics de Calvià i revitalitzar-ne el teixit comercial. Juan Antonio Mengual és el batlle.
Estamos ante un escenario de transformación y de mejora continua de un municipio que tanto le necesita porque tenemos, digamos, el desgaste que nos genera la propia actividad turística.
Canviem de qüestió. Desenes de persones es van concentrar ahir cap vespre davant la plaça de Toros de Palma per mostrar el seu rebuig a la celebració de corregudes de bous a les Balears. La protesta la van convocar diversos col·lectius animalistes i antitaurins. També consideren que els infants i adolescents no haurien de poder accedir com a públic a aquest tipus d'espectacles.
És tortura dels animals. Això és una tortura.
M'apareix molt malament que hi hagi gent que disfruti veient com la gent del toro li cau en terra i se mengen un bocadillo i se beuen una cervesa.
Durant la correguda de bous, un dels toreros, Morante de la Puebla, es va ferir a la mà. Morante de la Puebla compartia cartell amb Diego Ventura i Sebastián Castella. Així ho destacava l'afició taurina de les Illes que hi va assistir.
Hombre, sería muy, muy, muy importante que hubiese corridas como había antiguamente cada domingo, porque toda la gente tiene derecho de expresarse y de tener la afición que tenga.
Sí, fa uns anys no tenien toros i l'any passat va tornar i la gent li agrada i bé.
No serà l'única correguda de toros d'aquest estiu. Dia 6 d'agost, José María Manzanares es posarà davant el bou al Coliseu Balear de Palma.
I parlem ara del ple de l'Ajuntament de Palma, on el debat sobre l'edifici de Gesà va ser ahir qüestió de debat. Vox, el soci del PP a Cort, s'ha tornat a mostrar contrari al projecte. L'oposició, a més, també ha demanat la retirada. Tant Vox com PSIP i Més per Palma han presentat en el ple diferents propostes per al futur de l'edifici i els seus voltants.
El regidor portaveu del PSIP, Xisco Dalmau, ha demanat que s'aturi el projecte presentat per l'edifici de Gesà i s'obri un procés de participació amb l'objectiu d'arribar a un consens.
Moltes entitats veïnals reivindicant aquell espai públic lliure, aquella zona verda que s'ha de blindar i aquesta necessitat de que l'edifici de Gesà sigui útil per a la ciutadania i no només sigui un projecte del senyor Martínez.
Tant Neus Trullol de Més per Palma com Lucía Muñoz d'Unides Podem han assegurat que el projecte fomenta el ciment en detriment dels espais verds i allunya la ciutat de la mà.
Els veïnats fa moltíssims anys, fa més de 20 anys, que reivindiquen un gran parc i que el projecte que hi hagi sigui per disfrutar els veïnats i perquè els veïnats tinguin millors serveis públics. I què fa el Partit Popular? Aprova un projecte en solitari, perquè no hi ha ningú més que recolzi aquest projecte, que aquest projecte el que significa és condemnar el que havia de ser una zona verda en el ciment.
Tot el ple de l'Ajuntament està en contra d'aquest projecte gris que inclou un gran aparcament soterrat, que inclou una gran pèrgola, que al final redueix l'espai verd.
També el portaveu de Vox a l'Ajuntament de Palma, Fulgencio Coll, es mostra contrari al projecte de rehabilitació perquè diu no ha de suposar cap cost a les arques públiques.
Teníamos que dedicar el esfuerzo de recuperar el edificio a coste cero, lo que se llama un proyecto que es una concesión administrativa. El presupuesto previsto inicialmente por el ayuntamiento son 75 millones de euros de fondos que no son claros si son ITS, si son europeos o si son de impuesto del ayuntamiento.
El regidor portaveu del PP a Cort, Llorenç Bausà, s'ha mostrat tranquil davant aquesta negativa de Vox i confia arribar a un acord amb la formació més endavant.
Jo estic convençut de que els nostres socis en aquest moment que varen signar un programa programàtic amb nosaltres veuran que el projecte que hem plantejat per Gesà és el projecte que la ciutat necessita i estic ben segur que se podrà arribar a qualque acord.
Malgrat el vot contrari dels socis de govern i l'oposició, el batlle Jaime Martínez continuarà amb el projecte guanyador del concurs d'idees per la rehabilitació de l'edifici de Gesà.
Ahir també va haver ple a Campos, a l'Ajuntament, on es va rebutjar una moció d'Endavant Campos i Més, per la qual es reclamava que el Parlament derogués les recents modificacions de la llei que protegeix Estrenc i en què també reprovava l'actuació de la batllessa la popular Xisca Porqué en la manifestació del passat 5 de juliol.
Senyor secretari, per respecte institucional i atesa que aquesta proposta afecta directament a la meva persona, sortiré de la sala de plens durant el debat i la votació.
Aquest és el moment en què la alcaldessa de Campos abandonava el ple. Ho ha fet just quan s'havia de debatre una moció en la qual, a part de tractar sobre la protecció del parc natural, es reprovava la seva actuació a la manifestació que tenia lloc estrenc el passat dia 5 de juliol. La moció la presentaven Endavant i Més per Campos i en el text es demanava que el Parlament derogàs les darreres modificacions aprovades i que, a parer seu, desprotegeixen estrenc.
I un darrer punt perquè l'Ajuntament d'Andratx ha aprovat el conveni amb la Conselleria d'Educació i Universitats per millorar les infraestructures educatives amb una inversió d'1,3 milions d'euros. D'aquesta manera, arribarem a les 8:55 minuts. La informació continua aquí, a IBT Ràdio.
Escoltau l'informatiu matí. IB3 Ràdio.
8:55 minuts, moment per la cultura. La darrera pel·lícula de Guy Ritchie, la reflexió sobre el turisme de Marc Amèlia, un tour per l'arxiu de la Casa Plana, xerrades sobre dones directores i Tristan i Lorna per posar-hi la banda sonora. Tot això i, com sempre, molt més, avui que l'Atlàntida Film Fest encara el seu darrer cap de setmana, l'endemà, que Fernando Trueba ens hagi mostrat com poden canviar les coses en 40 anys. Sandra Martínez, bon dia.
Bon dia, sí, perquè Solla i també Palma Fugazment és el taló de fons del documental Chicho, mientras el cuerpo aguante, el segon treball del director, que després d'haver estat desaparegut durant anys s'ha presentat a l'Atlàntida en tota la seva esplendor. Però qui era aquest Chicho? Idò, el fill de l'escriptor falangista Rafael Sánchez Mazas, que vivia aquí a Mallorca, una persona lliure que va transmetre la seva alegria i llibertat al rodatge.
I era una pel·lícula 100% improvisada. O sea, no havia nada preparado ni nada escrito. O sea, esa era la idea de la película. Hagamos una película que no sepamos lo que vamos a hacer. Que cada día cuando llegamos a rodar no sabemos lo que vamos a hacer. Eso era lo que más me tentaba a mí, ¿sabes? Lo que me atraía de hacerla. Eso y Chicho y su personalidad, lógicamente.
Trueba ha estat un dels protagonistes d'aquestes darreres hores, igual que ho ha estat Judith Grodeix, el símbol del mito francès que va denunciar haver estat abusada per dos dels directors de la Nouvelle Vague i que des d'aleshores no té ofertes de feina al seu país. Ha adaptat Memòria de noia, la novel·la de la Premi Nobel Annie Ernaux, en què l'escriptora rememora la seva primera experiència sexual i les conseqüències que va patir pensant que vivia una història d'amor quan en realitat era una història d'abús. Això va ser a finals dels 50, però apunta la directora, malauradament el tema és ben vigent.
I thought the story was so, yeah, very anchored into the world of today.
Tot això quan el festival és a punt de viure les hores més intenses, abans del final d'un cap de setmana en què s'espera la presència de Gael García Bernal, d'Alexander Desplat per ser reconeguts amb el Master of Cinema i també tot l'equip del Ser Querido, la darrera pel·lícula de Rodrigo Sorogoyen amb Javier Bardem i Victoria Luengo al capdavant.
I acabem una setmana amb l'actualitat ben carregada. Arribarem a les 9 amb els sons d'aquesta setmana.
Se molesta creant una Mallorca inevitable per la gent de classe treballadora, que són la majoria.
Ja no podem seguir amb aquest estil de vida i hem de canviar, perquè si no, és que no quedarà res. I estem farts.
Hi havia una persona que necessitava assistència hospitalària i la Policia Nacional va decidir, perquè pareix que tenen nocions mèdiques, que no era urgent com per anar a assistència hospitalària i que el volien detenir immediatament.
Exigim una explicació dels fets i la dimissió immediata del delegat del govern, Alfonso Rodríguez, del PSOE.
És una persona con una experiencia política contrastada, con una capacidad de gestión también contrastada y que lo único que hace es, bueno, pues hacer bien su trabajo.
Lo que no pot ser és que mentre aquí estem alineats, xerrant de límits i posant límits, Tinguem que AENA preveu augmentar de 31 a 36 milions de passatgers l'any 2031 i que, després d'haver ampliat l'aeroport de Palma, ara planteja ampliar l'aeroport d'Eivissa.
Que dejen a un lado su dogmatismo neoliberal, su sectarismo ideológico y que utilicen las herramientas que habilita el Estado precisamente para intervenir un mercado que no está funcionando.
Es un fuego grande, con muchísimo perímetro, y es de esperar que en los próximos días tengamos reproducciones en perímetro, pero gracias a la labor de toda la gente que está trabajando aquí y del esfuerzo de muchas personas, la situación es bastante más favorable de lo que era.
No hay, no parece que haya causas naturales que puedan haberlo provocado. Podría haber
sido camarera. I love this festival. Really, thank you so much for this great, great honor. Jazmines en primavera.
Són les 9, repassam ara les notícies més destacades. Aquest matí de divendres, el flux de persones entrant a Ceuta des del Marroc continua a primera hora del matí, quan l'exèrcit ja ha col·locat els tancs a la porta d'accés a la ciutat autònoma des de l'Espigó i redirigeix així als migrants. Malgrat el desplegament de les forces de seguretat, a nit s'han viscut enfrontaments violents.
I avui el president del govern central, Pedro Sánchez, i el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, viatjaran a Ceuta per valorar in situ la situació. Això quan el nombre de persones mortes en la travessia durant les primeres 24 hores s'eleva ja al manco de 8. L'arribada d'immigrants nedant i a peu va començar ahir matí.
Sí, he cruzado por la mañana a las 10:30 más o menos. Bueno, con un grupo, como todo el mundo lo que está pasando ahora.
¿Cómo estás? ¿Cómo estás?
Muy mal.
¿Cuántas horas llevas en el mar?
Más de 4 horas.
La crisi migratòria també afecta Melilla, on s'ha tancat la frontera.